Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues, som 1 de maig, dia del treball, una jornada que arriba en plena desacceleració econòmica. Es frena el creixement, creix la taxa d'atur, augmenta la inflació. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, reclamen que no siguin els treballadors a qui els toqui pagar la factura d'aquest canvi de cicle econòmic. Dedicarem els primers minuts de l'informatiu a les manifestacions organitzades a les capitals catalanes. Anirem també a Madrid per conèixer les receptes dels sindicats per plantar cara a la situació econòmica actual. Comencem per Barcelona. Aquesta, Carmany, quin ha estat el missatge dels sindicats?
Doncs davant del que qualifiquen d'una bacanal d'especulació i beneficis ràpids, Comissions i la UGT han tornat a deixar ben clar que no acceptaran que els treballadors ho paguin amb una moderació salarial. Els sindicats calculen que 30.000 persones han participat en aquest 1 de maig a Barcelona.
Poques hores després que Baltasar Garzón va enviar a la presó l'alcaldessa d'ANB d'Arrasate, ETA ha irromput en l'1 de maig. Han estat tres explosions de matinada contra seus laborals del govern espanyol i basc. En cap dels atemptats no hi ha hagut ferits, però sí destrosses materials. Sobre l'empresonament de la representant d'ANB, el conseller de Justícia basc, Joseba Azcárraga, fa aquest advertiment.
Lo que sí nos gustaría es que, y lo decimos una vez más, que la justicia tiene que hacer justicia, pero que no se intrometa en lo que es la acción estrictamente política.
Des d'avui, conduir sense carnet és delicte. La mesura prevista en l'última reforma del Codi Penal ha entrat en vigor a mitjanit després d'una moratòria de 5 mesos. Des de fa unes hores, doncs, conduir sense carnet o amb tots els punts retirats pot acabar amb pena de presó. Som a l'inici d'un pont, fa molt bon temps, i això es nota a la xarxa viària del país. Des de mig matí es registren cues quilomètriques a les principals vies d'accés a la costa, i és que, com ha admès aquest migdia el director general de trànsit, Josep Pérez Moya, l'operació sortida s'ha endarrerit.
En el dia d'ahir van sortir aproximadament a prop del 40% del total de vehicles que havien previst, per tant, la gent ha sortit un pèl més tard.
Equip Viari Cèlia Quintana, es mantenen els problemes?
Doncs sí, però va minvant. De fet, el temps assolellat ha decantat les cues quilomètriques cap a les zones costaneres. Com comentaves, a les 10 començaven les retencions que han afectat principalment la P7 des de l'Opiol fins Tarragona i des de Santa Perpètua fins la Roca. L'autopista del Garraf de Cornellà, Sitges, Nacional 340, zona de l'Arbós i Vendrell, C65 de Llagostera, Sant Feliu, Nacional 2, C35 i C25 cap a les platges. Ara les zones de retenció han disminuït, però encara hi ha punts problemàtics cap a les vies que van a per a les costes.
I pel que fa a la crònica del món, Londres escull avui nou alcalde entre dos polítics sui generis, el laborista i aspirant a la reelecció Ken Livingston i el conservador Boris Johnson. Més enllà d'aquest suculent duel per la capital britànica, les municipals són una prova de foc per Gordon Brown. Londres, Núria Coromines, els laboristes es preparen pel pitjor.
Doncs sí, Francesc, perquè segons les enquestes d'opinió, els conservadors avantatgen el partit de govern en 14 punts en aquestes eleccions municipals. Però el que està més preocupat aquí és Gordon Brown, perquè molts laboristes estan començant a dir que si aquests comicis no van bé, Gordon Brown potser hauria de ser substituït per tal d'evitar una derrota en les eleccions generals del 2010.
Els esports arribaran quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 3. Avui, què destaqueu, Josep Antoni Issa?
En el retorn a la feina després de l'eliminació a la Champions, Samuel Eto'o diu que encara creu en l'equip i vol quedar-se al Barça. Pocs aficionats han acompanyat la sessió preparatòria dels homes de Rijkaard. Albert Montañés ha passat a quarts de final del torneig Godó. El partit més atractiu del dia el jugaran Nadal i Feliciano López. I en bàsquet, el DKB Joventut busca avui una victòria davant del Granada que l'asseguri la segona plaça de la fase regular. El Barça rep el Polaris Múrcia i el Rico Manresa, que ha d'assegurar la permanència, guanyant el CUE Lleó.
Passen 4 minuts de les 2 del migdia.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Francesc Soler.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Després d'anys de bonança econòmica, aquest 1 de maig arriba en plena desacceleració i això s'està notant i molt en les diferents manifestacions del Dia del Treballador arreu del país. Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT han expressat de forma rotunda el seu rebuig al fet que els treballadors paguin la factura del canvi de cicle econòmic, tot plegat més enllà de les reivindicacions contra la sinistralitat laboral i a favor de la igualtat a la feina. A Catalunya, com sempre, la manifestació més multitudinària és la de Barcelona i tenim desplaçada una unitat mòbil amb Queta Carmany. Montseny. Aquí saludem de nou. Queta, bon dia.
Bon dia. Doncs, com deies, manifestació multitudinària a Barcelona. 30.000 persones, segons els sindicats, que han caminat des del voltant de la plaça Urquinaona a l'avinguda de la Catedral en un ambient reivindicatiu, però també molt festiu. A la capçalera, la pancarta amb el lema "Per un treball digne arreu i per a tothom" i amb una reivindicació clara que han destacat els líders sindicals en els seus discursos. Sentim el secretari de la UGT, Josep Maria Álvarez.
No està disposat a donar ni un pas enrere. Els salaris han de créixer d'acord amb els beneficis de les empreses. Hem d'acabar amb aquesta idea de que quan hi ha crisi els treballadors hem de pagar els plats trencats.
Una altra de les reclamacions d'avui ha estat la igualtat entre dones i homes a la feina.
La patronal no té vergonya quan compta entre l'absentisme de les dones que estan embarassades. Hem d'acabar amb aquesta situació i hem de fer una societat més justa.
Aquest any s'ha convidat la Unió Sindical d'Andorra i el seu líder, Gabriel Ubach, també demanava ajuda al govern per millorar les condicions dels treballadors.
Encara no existeixen en el nostre país drets en base com ara el dret de la negociació col·lectiva o el dret a una llei de seguretat i higiene en el treball que garanteixi d'obtenir la màxima seguretat possible de la feina. En definitiva, us demanem ajuda per posar fi a aquesta situació inacceptable en un context europeu en què vivim.
I finalment l'Estatut també ha estat present en aquest 1 de maig. S'ha reclamat que arribi, que es compleixi el que diu l'Estatut abans de l'agost.
Gràcies, Cata Carmany. La frenada econòmica i l'afectació que això pot tenir pels treballadors també ha assolit el principal protagonisme a la manifestació central de Madrid. El sindicat insten el govern central a defensar els interessos laborals. Anem ara a la capital espanyola. Txell Feixas, bon dia.
Bon dia. La plaça del Sol ha estat el punt final d'una manifestació, la de l'1 de maig, que aquí a Madrid no ha estat multitudinària. L'ha presidit el lema, és el moment de la igualtat, el salari digne i la inversió productiva. 30 aniversari de la legalització del Dia Internacional del Treballador, que és, denuncien els sindicats, la víctima principal d'una desacceleració de la que no és culpable idea en la que coincideix que es parla amb Ares d'Esquerra Unida.
Que finalmente no sean los trabajadores los que paguen la crisis. No han sido los más beneficiados del crecimiento, no deben pagar la crisis, sobre todo con un gobierno que se dice de izquierda.
Davant d'això, Comissions Obreres i UGT demanen mesures al govern central, amb aquesta advertència que feia José María Fidalgo.
Que si no se retribuye y no se trata bien a los trabajadores, se atenta contra la primera riqueza del mundo, que es el trabajo. No es el dinero que hay en los bancos, ni es el ladrillo.
Públic de totes les edats ha sortit de la Cibeles amb banderes dels sindicats de la República cridant i cantant l'himne internacional en una jornada més festiva que reivindicativa en què s'han condemnat les últimes accions d'ETA.
Gràcies també, Txell Feixas. Més enllà de les proclames, en volem parlar ara una mica més amb calma amb Joan Coscubiela, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. Senyor Coscubiela, bon dia.
Bon dia.
Suposo que els sindicats afronten aquest 1 de maig de manera molt diferent que els darrers anys, donada l'actual desacceleració econòmica.
Hi ha una part que és igual, amb il·lusió, amb força, amb ganes de lluitar, però sens dubte tenint en compte la realitat econòmica. Això vol dir que avui hem deixat molt clar que s'inicia una batalla, que és la batalla per veure qui paga els plats trencats de la bacanal especulativa de diner fàcil, barat i beneficis espectaculars. I hem deixat ben clar que no pensem acceptar que siguin els treballadors i treballadores els que la paguin. Per això la negociació col·lectiva situarà amb força la millora dels salaris, especialment els més baixos, i per això hem exigit als poders públics que ni un euro vagi a salvar els especuladors i, en canvi, que aquests euros, aquests recursos econòmics, vagin a fer polítiques públiques que ajudin aquelles persones que poden ser afectades pel canvi de cicle econòmic.
Escolti, si la moderació salarial no és la solució, quines proposen en concret?
Home, la moderació salarial no és la solució, entre altres coses, perquè no són els salaris els culpables de la inflació, sinó que són les seves víctimes. La inflació al nostre país ve com a conseqüència de beneficis d'alguns sectors no sotmesos a la competència de cap tipus, i ara, en aquest moment, per una situació internacional molt especulativa amb els aliments i les matèries primes, i, per tant, els salaris no poden baixar el seu poder adquisitiu han de créixer. I això ho reivindiquem nosaltres, però ho saben fins i tot els empresaris intel·ligents, perquè l'últim que li falta a l'economia en aquest país, l'últim que li podia passar és que sobre els treballadors i treballadores la immensa majoria del país perdin poder adquisitiu, per tant capacitat de consum, i per tant la màquina de l'economia encara aniria pitjor. Fins i tot des del punt de vista estrictament econòmic els salaris han de pujar. D'acord, sens dubte, amb la realitat de cada empresa i cada sector, però pujar especialment amb els sectors més baixos. Aquests sectors d'empreses externalitzades, on són les administracions públiques, amb aquestes polítiques d'externalització, les que són les veritables fàbriques de precarietat salarial. Geriatria, escoles bressols, atenció a la infància, atenció a serveis socials, que són externalitzats per les administracions públiques i que les empreses que els presten tenen unes polítiques de precarietat laboral i salarial, que és una veritable barbaritat.
Venim d'uns anys de creixement, es parlava en principi d'un aterratge suau, sembla que no ho serà tant. Tenim un any dur per endavant?
Home, l'any serà complicat, però com que jo no puc fer previsions si l'any serà complicat o no, quina dimensió, què passarà al món, la preocupació dels sindicats no és tant fer diagnòstic com preparant-se per la batalla per evitar que un cop han estat uns pocs els que s'han emportat els beneficis privats d'aquests moments d'especulació, ara pretenguin socialitzar les pèrdues, o el que és pitjor, que les pèrdues vagin a castigar les persones, treballadores i treballadors, que en definitiva som la immensa majoria de la societat. Aquest és el nostre objectiu aquest 1 de maig, i a partir de demà sens dubte serà l'eix de la nostra acció sindical.
L'1 de maig es celebra en molts països i, de fet, el lema d'aquest any té una dimensió molt àmplia: treball digne arreu i per tothom.
Sí, vol expressar un compromís amb la lluita a tot el món, amb els companys d'Andorra que estan aquí al costat i que veuen com un país com aquest no té en aquest moment el més mínim reconeixement de drets laborals i sindicals bàsics. A més, amb una certa connivència dels governs espanyols, francès i català, però també recordant els companys colombians, portem en menys de 4 mesos 22 sindicalistes assassinats a Colòmbia. Per això hem donat recolzament a la jornada de mobilització mundial que es celebrarà el 7 d'octubre d'aquest any. Per primera vegada, una jornada de mobilització mundial aplegarà els sindicats de tot el món que estem dins de la Confederació Sindical Internacional. Crec que és la manera més evident de posar en evident que estem començant a donar una resposta global a una globalització sense regles i sense drets que, sens dubte, ens porta, com és el cas de l'especulació als aliments, amb un risc de veritable catàstrofe humanitària.
Senyor Coscubiela, és el seu últim 1 de maig al capdavant de Comissions Obreres?
Al cap de Comissions Obreres sí, el meu últim 1 de maig evidentment no, però com que el Congrés es celebrarà a final d'any i jo deixo la meva responsabilitat, quan acabi portaré 13 anys, que ja són prous, aquest era el meu darrer 1 de maig i sens dubte tenia aquest factor simbòlic que ha estat molt present amb les meves emocions, que no sé si s'ha pogut transmetre. En qualsevol cas, amb la il·lusió i la força de sempre.
Ha estat un plaer parlar amb vostè, senyor Joan Coscubiela. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vostès. Catalunya
Ràdio. Volem passar encara pel territori per les principals manifestacions. A Tarragona, unes 500 persones han participat a la marxa que s'ha fet pel centre de la ciutat. Allà hi tenim Carme Cassanyes.
El manteniment del poder adquisitiu dels treballadors, malgrat la crisi, és la principal reivindicació dels sindicats Comissions Obreres i UGT a Tarragona en aquest 1 de maig. Jordi Salvador és el portaveu de la UGT.
Ens diuen de crisi econòmica i de desaceleració. I la nostra idea justament és fer front a això, primer tot perquè no hem estat mai culpables d'aquesta crisi. Hi ha gent que ha tret uns beneficis històrics, estratosfèrics, i llavors no és just que un volinguin que paguin aquesta crisi per nosaltres. No?
Per la seva banda, Comissions Obreres ha posat en relleu el caràcter internacional de la Diada amb un record especial per als sindicalistes morts a Colòmbia i la falta de llibertats en aquest terreny a Andorra.
A Girona, la principal concentració ha reunit unes 500 persones, mentre que la concentració alternativa dels sindicats minoritaris ha comptat amb la participació de 90 persones. Un miler de persones han participat en la manifestació de l'1 de maig a Lleida, que ha unit per primera vegada sindicats, patronals i institucions per reclamar un pacte per l'aigua. Lleida, Roser Parera.
Les reivindicacions laborals han cedit protagonisme a la nova cultura de l'aigua aquest 1 de maig a Lleida, on s'ha reclamat la modernització dels regadius. Jaume Lloberes, de la Universitat de Lleida, ha estat l'encarregat de llegir el manifest unitari.
Sí a un pacte nacional per l'aigua, d'acord amb la declaració del Segre, signada per les institucions representatives del territori, Lleida vol ser solidari amb Catalunya i contribuir a un pacte nacional per l'aigua que respongui a les necessitats del país i dels seus territoris.
La manifestació convocada pels sindicats, Comissions Obreres, UGT i Unió de Pagesos ha reivindicat també un nou model productiu per les terres de Lleida.
És un quart de tres del migdia. ETA ha fet explotar aquesta mitjanit tres bombes contra edificis dels governs basc i espanyol, coincidint amb l'1 de maig. No hi ha hagut ferits, Pilar Merodio.
Sense cap avís previ, ha explotat el primer dels artefactes en un edifici del Ministeri de Treball, situat en un polígon industrial de la localitat biscaïna de Rigorriaga. L'impacte ha fet un forat d'uns 20 metres quadrats a la façana. La segona i la tercera explosió s'han produït al cap de mitja hora i, en aquest cas, els etarres sí que han fet una trucada avisant de la col·locació de dues bombes. Els artefactes estaven situats a prop de l'Institut Basc de Seguretat i Salut Laborals a Sant Sebastià, a Guipúscoa. L'artefacte de Rigorriaga, el més potent, contenia 5 quilos de Monal i els de Donosti, 3 quilos cadascun del mateix explosiu, segons ha informat l'Ertzaintza.
I com us apuntàvem a l'inici de l'informatiu, el conseller de Justícia del govern basc, Josep Azcárraga, adverteix a la justícia que no s'interposi en l'acció política l'endemà de l'empresonament de l'alcaldessa d'Arrasate, acusada de col·laborar amb ETA.
A l'espera que es faci pública l'acta dictada pel jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, Azcárraga es pregunta per què ara i per què aquesta alcaldessa d'Acció Nacionalista Basca.
Si exclusivamente es lo que se ha venido transmitiendo a través de algunos medios de comunicación, de una continuidad en las actuaciones o de cobertura, las actuaciones de una organización ilegal como es Batasuna, desde nuestro punto de vista estaríamos ante una especie de delito o derecho de autor, ¿no? Que desde el punto de vista del Estado de Derecho es bastante preocupante, ¿no?
Passant pràcticament 2 minuts d'un quart de tres del migdia, saludem Montse Quadreny, bon dia.
Hola, bon dia. Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT aprofiten les manifestacions de l'1 de maig per expressar de forma rotunda el seu rebuig al fet que els treballadors paguin la factura del canvi del cicle econòmic. La manifestació més multitudinària, la de Barcelona, amb 30.000 persones.
També us acabem d'explicar aquest atempte sense ferits. Les bombes que han explotat aquesta matinada a Euskadi contenien amb un alt 3 quilos, les dues de Sant Sebastià, i 5 quilos, la que ha explotat a la població biscaïna d'Arri Gorriaga.
I el conseller de Justícia del govern basc, Josep Azcárraga, adverteix a la justícia que no s'interposi en l'acció política l'endemà de l'empresonament de l'alcaldessa d'Arrasate, Inocencia Galparsoro, acusada de col·laborar amb ETA.
Cues quilomètriques, sobretot a la costa, aquest matí, Cèlia Quintana.
Doncs sí, fins a quarts de dues les cues han estat importants. Aquesta hora hi han baixat, però encara hem de parlar d'aturades a l'AP7, sortida Girona Sud, un carrer tallat a l'AP7 a Mollet, direcció cap al nord per un accident, 2 quilòmetres d'aturades, i també de Granollers a la Roca, sentit cap al nord, retencions tallada, la via local BB-2115, Castellet i la Gornal, per un accident amb 2 motos implicats, hi ha ferits, hi ha problemes per transitar, 4 quilòmetres a l'AP7 abans d'arribar al peatge de Tarragona, N340 plena a la zona de l'Arbós i també del Vendrell, a autopista El Garraf entre Castelldefels i Sitges ara aturada, sentit cap a Tarragona, i la C65 a l'altura de Sant Feliu de Guíxols fins a arribar a aquest punt, i la C35 direcció cap a Platja d'Aro amb problemes per circular.
I el temps, Montse?
Continuarà fent sol a la tarda a tot el país, amb només alguns núvols en zones de muntanya, on el cel es presentarà una mica més variable. Les temperatures oscil·laran entre els 20 i 24 graus a gran part del país. Els pròxims dies no hi haurà canvis significatius i la calor s'intensificarà.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Qui puja al tram ja sap què passa.
Des d'ara a la megafonia de les parades del tram baix podràs escoltar Catalunya Informació amb les últimes notícies. Així, quan pugis al tram, ja sabràs què passa. 15 anys de Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Has vist l'edifici que estan fent aquí al davant? És com si estigués girat cap al sol.
Esclar, l'estan fent així per aprofitar al màxim l'energia solar.
Per escalfar l'aigua?
Per escalfar l'aigua i perquè un edifici ben orientat és més fresc a l'estiu i a l'hivern necessita menys calefacció. D'aquesta manera, tu estalvies tot l'any.
Ho tindré en compte, ara que busco pis.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. FECSA Endesa, compromís amb la sostenibilitat, compromís amb el servei.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Falten 10 minuts per 2:45 del migdia. Des d'avui, conduir sense carnet és delicte.
El Parlament espanyol va aprovar una reforma al Codi Penal que entra en vigor el dia d'avui i que això significa que conduir sense permís o llicència de conduir un vehicle s'entén com un delicte contra la seguretat vial.
Així ho ha dit el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya. Més detalls, Txell Costa.
Serà delicte quan el conductor no s'hagi tret mai el carnet o la llicència, condueixi amb el carnet retirat o bé sense tenir cap punt. Per tant, no s'aplicarà aquesta norma a aquella gent que tingui el carnet caducat o als immigrants que no tinguin el carnet homologat. Si la policia detecta un conductor sense carnet, el vehicle serà immobilitzat i es practicarà un judici ràpid. El director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya, explica les sancions.
El Codi Penal, en aquest cas de delicte, preveuen pena de presó de 3 a 6 mesos o multa de 12 a 24 mesos i treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies.
L'any passat almenys 5.000 catalans conduïen sense carnet, la majoria en l'àmbit urbà. Més del 20% dels infractors portaven un ciclomotor.
Obrim ara la crònica internacional. La policia austríaca mira de reconstruir fins al més mínim detall el cas d'incest que ha trasbalsat Àustria i l'opinió pública internacional aquesta setmana. El govern austríac tem per la mala imatge que ha tingut el país després d'aquest succés. Més dades des de Berlín, Oriol Serra.
L'espectacular construcció antiatòmica que Josef Fritzl va instal·lar al soterrani de casa seva a Amstetten, una localitat de 20.000 habitants a la Baixa Àustria, continua fent pensar la policia que el padrastre va comptar amb més d'un còmplice. Fritzl, que va tenir 7 fills a base de violar repetidament la seva pròpia filla durant els 24 anys que la va tenir segrestada, va construir un búnquer de 60 metres quadrats amb una porta de formigó armat de 300 quilos de pes que s'obria a través d'un sistema electrònic. El diari austríac Österreich revela a través d'una entrevista amb la cunyada de Fritzl que aquest es passava hores tancat al soterrani de la casa amb l'excusa que havia de dibuixar els plànols d'unes màquines. Els 15 agents d'homicidis que treballen en el cas interrogaran tots i cadascun dels veïns, familiars i coneguts dels Fritzl per mirar d'aclarir el cas. Josef Fritzl, de 73 anys, està aïllat en una presó pròxima a Amstetten per protegir-lo de possibles agressions per part de la resta d'interns. Mentrestant, les autoritats austríaques han iniciat una campanya per netejar la imatge malmesa del país per culpa d'aquest cas, segons ha assegurat el mateix canceller de la República.
I dia clau avui a Londres pels laboristes. Des de primera hora del matí els londinencs voten un nou alcalde amb uns sondejos que pronostiquen una gran igualtat entre l'aspirant a la reelecció, el laborista Ken Livingstone, i el seu rival conservador Boris Johnson. Les eleccions municipals britàniques també es llegeixen en clau nacional i són, doncs, una prova de foc pel primer ministre Gordon Brown. Connexió ara amb la capital britànica, amb Londres, Núria Corominas.
Hi ha 159 ajuntaments que estan en joc a Anglaterra i a Gales, però és a Londres on es concentren totes les mirades. I és que és a la capital britànica on el govern i l'oposició mediran les seves forces, perquè després de 8 anys l'alcaldia de Londres podria caure en mans dels conservadors, cosa que significaria una derrota més que simbòlica per Gordon Brown, que avui fa front a les primeres eleccions des que fora escollit líder del Partit Laborista. De moment, segons els sondejos, els Tories o conservadors avantatgen els laboristes en 14 punts. Si aquests sondejos d'opinió no anessin mal errats, Gordon Brown ja pot començar a preocupar-se més del que ja està. Brown sap que la seva quota de popularitat es troba en mínims històrics i que molts en les files del seu mateix partit estan molt descontents amb ell, fins al punt de dir que Brown hauria de ser substituït si aquests comicis no van bé per tal d'evitar una derrota en les eleccions generals del 2010.
Les eleccions de Londres, doncs, es veuen en clau de plebiscit al govern de Brown. Ens hem volgut fixar, Núria, en els seus principals candidats.
Hi ha 10 candidats a l'alcaldia de Londres, però en realitat tota l'atenció es concentra en dos d'ells i en menor mesura en un tercer. El candidat laborista Ken Livingstone aspira a la reelecció per un tercer mandat consecutiu, mentre que el seu principal contrincant, el conservador Boris Johnson, s'ofereix com a alternativa pel canvi. Algunes enquestes apunten que Johnson, un experiodista de cabellera rossa i despentinada, acostumat a relacionar-se amb la classe alta, avantatja Livingstone, exrebel laborista conegut per la famosa taxa als cotxes que volen entrar al centre de Londres. Ara bé, l'alcaldia de la capital britànica regeix per un sistema de doble vot. Això vol dir que cada elector escull un segon candidat per ordre de preferència. Si el resultat fos molt ajustat entre Livingstone i Johnson, aleshores entraria en joc un tercer candidat, que en aquest cas podria ser el que representa els liberaldemòcrates, Brian Paddick. Així que Paddick, un excap de policia de Londres que públicament s'ha declarat homosexual i tolerant amb les drogues com el cannabis, podria decidir el futur de l'alcaldia de Londres.
Gràcies, doncs, Núria Coromines, pendents avui d'aquests comicis a la capital britànica. Mentrestant, a Israel, 1 de maig és dia pel record. Avui els israelians recorden els milions de jueus morts durant l'Holocaust nazi. Durant dues hores, el país s'aturà per plorar les víctimes de la Segona Guerra Mundial. Connectem ara amb Jerusalem. Jenny Lozano.
Israel paralitzada. Al carrer Betzalel, un dels més concorreguts de Jerusalem Oest, desenes de conductors aturen els motors dels cotxes, surten a la via i fan dos minuts de silenci. Tot s'atura. L'únic que se sent són les sirenes antiaèries que els recorden els centenars de milers de jueus que van morir a mans dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. Per commemorar el dia en record de les víctimes de l'Holocaust, Jerusalem s'ha engalanat amb banderes israelianes. Tots els balcons són plens del símbol bicolor amb l'estrella de David. Al Museu de l'Holocaust, al Yad Vashem, centenars d'estudiants participen en alguna de les activitats previstes, on participen supervivents dels camps de concentració o antics membres de la resistència jueva a França. David Feuerstein, de 83 anys, viu des dels anys 50 a Xile. Nascut a Polònia, va veure com tota la seva família, pares i tres germans, morien a les càmeres de gas del camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau. Avui està convençut que la memòria de l'Holocaust està més viva que mai.
Cada día yo creo, y 100 años y 200 años más, Holocaust, en hebreo Shoah, va a ser más popular porque nadie acepta eliminación, si es judío, si es griego, si es gitano, si es blanco o negro. Hay que vivir, dejar vivir y ayudar. Nadie tiene derecho a quitar la vida al otro.
Avui dia, més de 250.000 supervivents de l'Holocaust viuen a Israel, un terç dels quals es troben sota el llindar de la pobresa. Poc després del so de les sirenes, una notícia d'última hora ens trasllada de nou a la realitat de l'Israel contemporani. L'exèrcit informa que han mort un comandant de Hamas en un atac aeri al sud de la Franja de Gaza.
Tres minuts i dos quarts de tres del migdia, ara notícies breus amb Gerard López i Marc Ruiz. Nou persones han mort en l'accident d'un autocar turístic a Egipte. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 28 ferits, no hi ha turistes espanyols.
Entre les víctimes mortals hi ha 8 turistes europeus, russos i canadencs i el guia egipci que els acompanyava. Els fets han passat quan l'autocar en què viatjaven, uns 40 turistes, ha bolcat en un revolt molt tancat a la carretera que uneix Sharm el-Sheikh i el Caire, a la península del Sinaí.
5 alpinistes de nacionalitat francesa han mort sepultats per una allau a Itàlia.
Les víctimes van desaparèixer la nit de dimarts a 2.500 metres d'alçada al Piemont, els Alps italians, quan recorrien el Parc Nacional de Gran Paradiso, la zona alpina del nord de Turí i a prop de la frontera amb França. Després de rebre l'alerta d'un dels refugis de muntanya de la zona, els equips de salvament van poder rescatar el guia del grup i el van traslladar semi-inconscient a l'hospital, on va quedar engraçat.
Es declara un incendi de baixa intensitat a Fogars de Montclús, al Vallès Oriental.
Es tracta d'una zona amb molts matolls. Les flames han afectat més de 1.000 metres quadrats d'una àrea de molt difícil accés. Els bombers de la Generalitat i han desplaçat fins a 4 mitjans aeris, que ara a aquesta hora ja s'han retirat. Ara els bombers hi continuen treballant per controlar-lo.
Catalunya i Andorra ja han demanat formalment tenir pavelló propi a la Bienal de Venècia.
Ho diu el director de l'Institut Ramon Llull, Josep Bargalló, en una entrevista a l'agència Europa Press. Segons Bargalló, els espais per ubicar els pavellons català i andorrà ja estan concertats, però no serà fins al novembre o al desembre quan se sabrà si l'organització de la Bienal elegeix aquests projectes.
52 municipis s'han presentat a la cinquena convocatòria de la Llei de Barris.
El govern destinarà fins a 100 milions d'euros per repartir entre aquests municipis els que seleccionin, que se sabran abans de l'estiu. Segurament seran una vintena. La llei de barris està pensada per actuar de forma integral en barris o ben zones que tenen problemes urbanístics o socials. En aquesta ocasió hi ha molts projectes per millorar nuclis antics. És el cas, per exemple, de Tremp, Caldes de Montbui, Olesa, Figaró-Montmany, Falset, Torelló, Cunit, Piera o Figueres, entre d'altres.
Preneu nota si heu de fer servir la línia 1 del metro de Barcelona.
Des d'avui fins diumenge, la línia vermella estarà interrompuda a la parada de Mercat Nou a causa d'unes obres. Hi haurà servei de metro entre l'Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia d'una banda i entre Plaça de Sants i Fondo de l'altra. Mentre durin els treballs, un servei de bus cobrirà el recorregut entre Plaça Espanya i Santa Eulàlia en els dos sentits.
I acabem, un home mort a Guissona, la comarca de la Segarra, a conseqüència d'un accident de trànsit.
El xoc va passar a la carretera L310 quan el cotxe que conduïa va topar amb un camió. El conductor del turisme, de 87 anys i veí de Torrefeta i Florejacs, va resultar ferit molt greu i el van haver de traslladar amb helicòpter fins a l'Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. Finalment, ha mort aquesta matinada al mateix hospital.
Escolta, on aniràs aquest pont?
A la platja, i tu?
A la reobertura de MediaMarkt Sant Cugat. Està tot a preus de gustàs.
Aquest 2 de maig, dóna't el gustàs de comprar a millor preu i vine a la reobertura de MediaMarkt Sant Cugat. No veuràs res igual. MediaMarkt Sant Cugat. Jo no sóc tonto.
Ara són 2:45 del migdia, moment de repassar de nou les principals informacions. La desacceleració econòmica i la necessitat d'un nou sistema de finançament han centrat les manifestacions de l'1 de maig a Catalunya.
A Barcelona hi ha hagut la concentració més multitudinària amb 30.000 persones i a Lleida el protagonisme se l'ha endut la reivindicació per impulsar un pacte nacional de l'aigua.
ETA atempta sense fer ferits als artefactes. 3 en total, que contenien 5 i 3 quilos de Monal, han causat destrosses diverses, però no hi ha hagut cap ferit.
Conduir sense tenir el carnet o havent perdut tots els punts és delicte des d'avui. Podrà ser castigat amb penes de presó de 3 a 6 mesos o amb multes i servei comunitari.
Avui hi ha eleccions municipals a Anglaterra i Gales, però el centre d'atenció és a Londres, on els laboristes podrien perdre l'Ajuntament en uns comicis molt igualats. Tornem a les carreteres. Nova connexió amb l'equip viari. Cèlia Quintana, millora la situació. Bon dia.
Doncs sí, bon dia. De mica en mica hi ha un quilòmetre de retenció a la P7 a Mollet, sentit cap al nord per un accident que talla un carril. 4 quilòmetres abans d'arribar al peatge de Tarragona, sentit cap al sud, tallada la via local BB-2115 a Castellet i la Gornal per un accident amb dos motos. Autopista al Garraf, aturades Castelldefels Sitges. També la Nacional 340, encara plena a la zona de l'Arbós i al Vendrell. C35 de Vidreres a Platja d'Aro i pel que fa a la ronda litoral, cua a zona franca a la Barceloneta, sentit cap a la Trinitat.
Notícies pròximes, ara a Catalunya Informació. Els pagesos regants de la conca del Ter han tallat durant tot el matí diverses carreteres de la comarca en protesta per les restriccions d'aigua que imposa el govern en els seus regadius. Es queixen que només disposen del 10% que necessiten i acusen Barcelona d'espoliar-los els recursos del Ter. Anem ara fins a Girona, Albert Requena.
Una seixantena de tractors i un centenar de pagesos han tallat el trànsit aquest matí durant gairebé 3 hores en dos punts estratègics de les carreteres del Baix Empordà, a Verges i a la Pera. Ha estat la quarta acció reivindicativa dels pagesos i regants del Ter per exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua una aportació de 45 hectòmetres cúbics d'aigua per garantir la campanya de reg. El president de la comunitat de regants de la presa de Colomers, Jordi Aulet, ha dit que, a diferència d'altres conques, tot i estar-hi disposats, no poden negociar res a canvi de trasbassar aigua a Barcelona.
El Ter desemboca a Barcelona en aquests moments. I si desemboca a Barcelona, avui aquí no en tenim gens d'aigua. Primer s'ha d'arribar a un acord i dir, avui l'aigua del Ter ha de passar pel Ter. Després, l'aigua que necessitem per nosaltres i l'aigua sobrant cap a Barcelona. I com que hi ha altres conques que demanen compensacions econòmiques, doncs l'aigua sobrant, doncs també hauríem de cobrar-ho nosaltres. No vull dir que cobrar metàl·lic, però obres noves, millora dels regadius, més eficients, i així estalviarem aigua.
Els regants convocats per les comunitats de la zona i el sindicat Joves Agricultors i Unió de Pagesos ja han anunciat que es tornaran a mobilitzar per exigir el retorn del cabal al riu Ter.
Un altre efecte directe de la sequera, l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà ha tingut aquesta nit les primeres restriccions d'aigua de la primavera a causa de la sequera. Els 4.000 habitants del poble s'han quedat sense aigua durant 14 hores per falta de cabal als aqüífers de la població. Ara anem a l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano.
L'Espluga de Francolí ha entrat a una nova tanda de restriccions en el subministrament d'aigua. L'última va ser a finals de novembre. Fa 7 anys que la població espera la connexió al minitransvassament de l'Ebre, però almenys en fa 5 que pateix talls d'aigua a causa de la sequera. El regidor de Serveis Municipals, Joan Amigó, explica com es duran a terme les restriccions durant els propers dies.
El primer dia de tancament de l'aigua sempre és una miqueta incògnita. Fins ara l'experiència ens diu que l'aigua, una nit, recuperem aquífers i que podem estar un dia sense donar aigua. La nostra idea és obrir l'aigua a les 8 del matí i tancar-la a les 9 del vespre. I així, en els propers dies, en divendres, com dissabte, com diumenge, veurem quanta aigua tenim i a partir d'aquí doncs anirem ampliant les hores de... en la que es donarà aigua a la població.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha començat a subministrar amb cubers la principal indústria de la població, ha instat els rentacotxes a tancar i ha aturat els sistemes de rec a parcs i jardins municipals. La setmana vinent es faran proves per connectar nous pous a la xarxa d'aigües del municipi.
Atenció a aquestes dades, els treballadors de les empreses del coneixement guanyen un 35% més de sou que la mitjana. Segons un informe de la Universitat Oberta de Catalunya, les empreses que utilitzen les noves tecnologies són més competitives. Sergi Roca.
És el cas del sector de les TIC, és a dir, de les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de sectors com, per exemple, el químic o el de l'automoció. El coordinador de l'estudi, Joan Torrent, insisteix que això repercuteix en el salari.
Quan la tecnologia es combina amb una formació més elevada del treballador i una intensitat tecnològica i en coneixement, és a dir, que el lloc, que l'empresa en el centre de treball sigui intensiu en l'activitat del coneixement, trobem clarament que els treballadors cobren més.
L'informe també revela que només una cinquena part de les empreses catalanes s'organitzen en xarxa, un concepte que explica Torrent.
Que l'empresa tingui una manera d'organitzar-se que és diferent d'aquella manera tradicional, fordista i burocràtica, d'aquella manera piramidal. Que els treballadors tenen autonomia per prendre decisions, que les jerarquies deixen de ser absolutament piramidals i que hi ha molt d'intercanvi d'informació a dintre de l'empresa. Hi ha molts enllaços laterals.
Per cert, que l'estudi també corrobora que només un de cada quatre internautes ha utilitzat la xarxa per trobar feina.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
El Port de Barcelona ha aprovat l'ampliació de l'actual moll de contenidors amb 18 hectàrees més, una actuació que costarà uns 56 milions d'euros i permetrà manipular més mercaderies. Amb aquesta obra, el moll tindrà una superfície operativa de 91 hectàrees i s'hi podran moure més de 2 milions de contenidors a l'any.
Una part d'aquesta ampliació es farà amb terreny guanyat al mar, amb 19 blocs de pedra de grans dimensions. Els canvis també obligaran, per altra banda, a canviar l'actual pantalà de l'empresa CLH, que tindrà una nova línia d'atracament mentre durin les obres. Aquesta ampliació està, però, al marge de la nova terminal Prat. Recordem, un altre gran espai per a contenidors que ocupa l'antiga desembocadora del riu Llobregat i que ha d'estar parcialment operativa l'any 2009. Quan les dues terminals estiguin operatives, el port de Barcelona podrà manipular prop de 5 milions de contenidors l'any.
Gavà ha inaugurat aquest matí la 55a edició de la Fira dels Espàrrecs, un certamen que combina la tradició agrícola amb la modernitat. Els visitants podran admirar els millors exemplars d'espàrrecs i degustar-los a la mostra de cuina. La inauguració de la Fira ha anat a càrrec del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. Gavà, Josep Ferrer.
La Fira ocupa prop de 9.000 metres quadrats que s'estenen des de la plaça Francesc Macià fins a la plaça Jaume Balmes. En aquest espai trobem la mostra agrícola, la comercial, la institucional i la de cuina. També hi ha espais pels més menuts, com la Fira d'Esports o el Fira Joc. L'espàrrec, però, és l'element distintiu d'aquest certamen, un producte que intenta sobreviure en una zona on l'agricultura té cada cop menys espai. Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques, considera que l'agricultura periurbana s'ha de caracteritzar per la seva especialització.
Els diferents espais agraris que van configurant-se com a espais oberts en el Pla Territorial Metropolità defineixen això, una vocació de, amb qualitat, valor afegit, arribar a ser competitius i a poder sobreviure i guanyar-se la vida també amb l'agricultura.
A banda de les diferents mostres, també s'han organitzat diverses activitats lúdiques i esportives, així com exposicions.
La Fira de l'Ascensió de Granollers obrirà les portes aquesta tarda amb la intenció de convertir-se en el pol d'atracció turística dels visitants del Vallès Oriental durant els pròxims 3 dies. Per això la mostra ha diversificat la seva oferta i al marge de ser l'aparador comercial de la comarca serà el punt neuràlgic de la gastronomia i el lleure. Granollers, Oriol Mondéjar.
La 58a edició de la Fira i Festes de l'Ascensió de Granollers es celebrarà al Parc Firal de la ciutat, un espai de més de 45.000 metres quadrats a partir d'aquesta tarda i fins diumenge amb un gran ventall d'activitats. La fira comptarà amb una mostra comercial de 160 expositors, amb presència de tots els sectors, comerç, indústria, turisme, agricultura i serveis. El director de la mostra, Enric Brufau, destaca algunes de les activitats complementàries.
A part d'aquesta zona de jugar per jugar, tindrem una zona que es dirà jugui mòbil, amb jocs preparats especials, no tot enfocat més per més menuts, un torneig benjamí de futbol. D'aquí es posaran activitats com ponis, cavalls, una zona de segway, també hi ha una zona de gossos, amb competicions d'agility.
D'altra banda, la fira també comptarà amb activitats i festes de carrer al llarg de tot el cap de setmana. Pel que fa a les activitats culturals, hi haurà la tradicional mostra de bestiari de foc, les trobades de castellers amb els xics de Granollers com a anfitrions. I finalment, hi haurà una passada de guerrers tradicionals que es vincula a la commemoració del 70è aniversari del bombardeig sobre Granollers i que representarà diversos grups amb un origen bèl·lic, però que al llarg del temps han esdevingut elements de pau i de cohesió social. Catalunya
Ràdio. Amb aquestes dues propostes culturals hem arribat a la cua de l'informatiu. El darrer minut és per la previsió meteorològica. Jofre Genué, bon dia.
Bon dia. Doncs una previsió meteorològica que continua mostrant aquesta tranquil·litat, aquesta estabilitat, amb el domini del sol, amb aquestes temperatures agradables que es mantindran al llarg dels propers dies. Fins i tot les temperatures podrien pujar més al llarg del cap de setmana, i si avui s'estan assolint valors lleugerament per sobre dels 20 graus, al llarg del cap de setmana a l'interior del país es poden acostar cap als 30. De moment hi ha alguns núvols d'evolució cap al Pirineu i Prepirineu que no aniran a més, com a molt mantenen aquest cel una mica més variable, amb un termòmetre una mica més frenat, cap a la costa sempre les marinades mantenint el termòmetre just al voltant dels 20 graus, i pels propers dies, doncs, com dèiem, pocs canvis, poden sorgir alguns núvols baixos a prop de la costa de manera puntual. De cara a diumenge potser la nuvolositat es faci més compacta, amb algun ruixat de tarda en el Pirineu Occidental.
Gràcies, doncs, Jofre Genué. Fins aquí l'informatiu del migdia. Us hem acompanyat Ricard Xifreu, Josep Antoni, José Antonio Muñoz, volíem dir, Toni Molero, Montse Godrany, Francesc Soler i Josep Antoni Isa. Ja el tenim aquí davant perquè ens parlarà d'esports a partir d'ara. Us deixem en bona companyia amb els esports.